Aquí Jair Domínguez, Andreu Jair, aquí Peyu.
Aquí Neus Rosell.
Andreu Combat.
Tu Neus Mouy.
Tenim un codi marró, repeteixo, codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull viure d'aventures, vull viure d'aventures.
El búnquer.
...1946, Clark, Dakota del Sud, als Estats Units d'Amèrica.
There's a night, in a night...
Que amb tu meu penya, quan... Trigo una estona a saber que és català.
Sí.
Sempre.
Sí, sí, primer...
A més, és en anglès aquesta cançó?
És en anglès, al principi. Perquè quan sents country se te'n va el cap a l'anglès.
I aquella veu, i aquell... L'accent és tancat, el de tu meu penya.
Sí, senyor. En aquest ambient rural neix el nostre protagonista d'avui, en Douglas Brent Hegdal III.
Carai, quin llamp de nom.
Sí.
Personatge important o què? Tercer és perquè és rei? O
bah,
perquè...
No et pensis, és una família bastant normal i corrent. Es diuen Hegdal perquè els seus avantpassats eren de Noruega
sí.
I van anar als Estats Units per guanyar-se les garrofes. I es diu tercer, senzillament per diferenciar-se del seu pare i del seu avi. Són d'aquelles famílies que els agrada anar repetint el nom, saps?
Oh, quina mandra, eh? O sigui, sí. Re, pobre desgraciat.
Quin
no?
Peyu, el pare, el...
Oh! Sí, ah. És que, què voleu? Per què voleu problemes? La gent vol complicar-se la vida, però complicada és ja.
Es diu Josep, igual que el pare, igual que l'avi, el besavi es deia Josep.
Ah, doncs que bé, quina alegria.
Doncs molt
farà
bé.
Una gràcia al
doncs
nen que flipes.
Bé. És una infància tan tranquil·la que anem directes fins a l'any 1966, quan en Douglas té 20 anys i ja fa dies que s'afaita.
20 anys de cop hem saltat. Home, si seguim aquest ritme hem acabat la biografia en 5 minuts, eh?
Sí. Hem tingut una infància sense caps dins del vàter, ni familiars morts, ni cap desgràcia o fet que valgui la pena relatar.
Perquè no has mirat a sota el llit, perquè sota el llit els nens americans sempre tenen algun animal mort.
No!
Una cosa.
Ja em sap greu dir-te que avui tampoc tindrem cap assassí en sèrie, cap nen pertorbat.
Oh.
Sota el llit d'en Douglas, a part d'una mica de pols, no hi trobarem res de res, ni animals morts ni vagabunds dissecats. En Douglas es gradua a l'institut i ara és l'hora de tirar... de triar, perdó, a què vol dedicar-se. És un nano que vol veure món i la manera més barata que coneix és allistar-se a la Marina dels Estats Units. Ai!
Oh, cuita com s'han anat afegint aquí les trompetes.
Vinga.
Escolta, anava a dir aquí el guió diu sempre anem a petar al mateix lloc, però si tu i jo haguéssim sigut americans...
Home!
Un rato els mariners haguéssim estat.
I tant, home. Aquella època... Que
a l'època, tonta, que no saps què fer...
Que no hi havia Ryanair, tampoc.
No.
Vull dir que si vols veure món, l'únic que queda és això.
O fer autostop i que violin i et matin...
No, apuntar-te a l'exèrcit...
Que també poden
una de les dues...
però en un altre ordre, i en un altre moment, no?
En Douglas demostra ben de pressa que és un nano competent. No hi ha res com tenir una bona motivació i ganes de servir al país.
I de deixar de ser un granger de Dakota del Sud, que
també,
això suposo que també...
També. Cansa més, segurament, ser un granger que anar a la guerra. En Douglas té una mirada pura i brillant que el fa destacar entre tota la resta de cadets. Ningú al poble en donava un duro, però resulta que és un noi espavilat i obedient. Això de l'estratègia militar li agrada i llegeix més llibres ell que la resta del batalló plegats. El nostre amic es passa hores i hores llegint sobre l'art de la guerra. L'assignen al vaixell USS Canberra i el destinen a la primera missió. Home. Som al 1967.
Ui, mal any.
El president demòcrata Lyndon B. Johnson decideix augmentar l'escalada militar per acabar amb la guerra d'una vegada.
Això mateix.
Els americans estan disposats a guanyar els comunistes de Vietnam del Nord, uns enemics que són durs de pelar, pel que sembla. Som a la matinada del 6 d'abril de 1967. L'USS Canberra està navegant pel golf de Tonquín, a 3 milles de la costa del Vietnam. El nostre protagonista és un dels membres de la tripulació destinats a una bateria de canons del vaixell. És l'encarregat de tenir a punt la munició.
Com a mínim no el fan fregar la coberta.
No.
Això sí que és feixuc, nano.
Has de tenir...
endreçar les bales.
Aquelles pilotes. Que el tant, has de tenir una caixa que si no són de molt mal agafar.
Quines, les pilotes?
Les dels canons. Et van corrent aquelles boles per tot el barco.
Oh, i pesen molt,
hòstia. No pots anar com els avis francesos que juguen a petanca amb un imant a agafar allò.
No.
Allò, però escolta, què van, el barco pirata de Playmobil, aquest tio, què? Perquè aquelles moles fa...
Ja no es fan servir, aquelles moles?
Jo diria que no.
L'any 67?
L'any 67, jo diria que més fort.
Que s'hi posa amb els canons?
Conya, que en forma de bala.
En forma de bala, sí, que en punxa. Grossa,
bala en punxa.
Com en punxa.
Algú va dir, podem punxar arribant més lluny? Una és que esfera de plom.
És que amb la rodona li han fet un murat i prou, aquest noi.
Clar, ai, quin mal. Ai, rebota.
Els hi escapçaven. L'agafaven. El vaixell del nostre amic està donant suport d'artilleria a les tropes americanes desplegades sobre el terreny. En Douglas, emocionat perquè està enmig de la seva primera acció bèl·lica, decideix pujar a proa per tenir més bones vistes de com els projectils impacten a la costa.
Ai. Mira. Però si t'han dit que no et moguis,
clar,
no et moguis.
No et moguis.
Aquesta és de primer d'exèrcit.
Sí.
Tu, el que et diguin.
El que et diguin. No pensis.
No!
El que et diguin. Ell creu que l'espectacle s'ho mereix. Els focs artificials són d'allò més bonics i els Estats Units estan fent una gran feina per ajudar la gent del Vietnam.
Aquest ha patat aquí al costat, eh?
Sí, aquest sí. Ha sigut dels altres, eh? Un projectil llançat des de la costa ha impactat el vaixell. Amb la sotregada, en Douglas ha caigut per la borda.
Ombra a l'aigua! Ombra a l'aigua!
Que no saps què és, tampoc. Tu sents xof i dius ombra a l'aigua, però sí, igual és un tros de fusta.
Igual és un peix que ha saltat.
Ja està. Sí?
Un peix gros.
És veritat.
Fan soroll, eh?
Fan soroll de persona, sí. Per què hi ha la música de Titans?
Ha caigut un tio d'un barco. Titanic. Música de Titanic.
Titanic.
El nostre Douglas té problemes greus. El corrent l'arrossega mar endins, cada vegada més lluny del vaixell. Aconsegueix mantenir-se flotant unes 8 hores seguides. Sort n'hem tingut d'estar destinat als mars de Vietnam i no pas a l'Atlàntic amb els icebergs.
Sí.
Gràcies a les bones temperatures aconsegueix aguantar. El problema és que allà no apareix ningú per rescatar-lo. Al cap d'unes 12 hores...
Oh!
12 hores.
Ai, com deu tenir les mans arrugades.
Arrugadíssimes. Quan en Douglas està a punt per donar-se per vençut, apareixen del no-res uns pescadors vietnamites.
Ep! Por favor, sáquenme, que tengo los dedos arrugados.
Que els teus companys no et vinguin a buscar i que t'hagin de rescatar uns pescadors vietnamites
és molt gros,
eh? És de lo més trist del món, perquè els marines són aquells que el lema és que no deixen ningú enrere.
Exacte.
I no sé què polles amb vinagre.
Sí. Pues
doncs
mira,
si us passeu pel forro.
Exacte. És que no em vull mullar.
Oh!
Home,
no em vull mullar.
Home,
tu vas fer un jurament aquí.
Exacte.
I vas de macho i has deixat un tio a l'aigua.
Sí, senyor.
No,
que pels pescadors vietnamites també va ser un susto, eh?
Home, estàs esperant treure un mero
i te surt
i té un tio amb
un marinero.
Marinero.
Els pescadors el tracten prou bé. Li donen roba eixuta i aigua potable. Ell els fa senyes per indicar que el portin cap on són els americans, però aquells homes no entenen absolutament res.
És que com ho dius amb mímica? Porta'm amb els americans.
És molt
difícil.
Com fas
americà amb mímica?
Ensenyes amb el dit.
Sí, i llavors què?
Llavors,
que has de fer la bandera americana?
És molt difícil.
Molt difícil.
En Douglas estem al pitjor i quan arriben al port es confirma que serà entregat a la guerrilla local del Vietcong. Ara és un presoner de guerra.
També li ha dit en mímica te vamos a entregar,
sí,
a la guerrilla del Vietcong.
Sí, sí, això és més fàcil de fer
molt,
mímica.
Molt.
Mira, noi, te vamos a
cortar los cojones.
Passes el dit pel coll, ja, eh? I guaita, aviat queda clar. Els milicians vietnamites ja no són tan amables com els pescadors. El primer bon dia és fotre-li una pallissa que el deixa mig mort.
El primer dia, perquè sàpigues de què anirà.
Exacte. Aquí els trets aniran per Quinano.
Sí.
Després el traslladen fins a Hanoi, la capital del Vietnam del Nord. Allà la pallissen una mica més i el tanquen a la presó.
Venga. Ostres, efecte de presó del Vietnam. Jo no en sé molt, però he vist totes les d'en Rambo.
Sí.
I no és fàcil escapar d'una presó d'aquell.
No.
I dius, això està fet amb canyes de bambú, deu ser fàcil fugir.
No,
perquè
no.
La canya de bambú és molt ferma.
Exacte, i no haurien fet 3 pel·lícules si fos fàcil.
Exacte. No haurien d'haver anat a buscar en Rambo.
No.
Si aquells tios haguessin pogut estripar la cel·la.
Sí, sí,
no.
Sí. Doncs es veu que és fàcil.
Ah!
I molt. Allà sí. És on vietnamites del nord tanquen els presoners... Ai, perdó, que no es fan. Perdó.
No es fa...
Ara he generat una expectativa que no era, per un error meu de lectura. No ho és, no ho és. Els vietnamites del nord tanquen allà els presoners de guerra americans. Sí. Només de posar-hi un peu és dirigit el nostre amic cap a la sala d'interrogatoris. Volen saber d'on coi ha aparegut aquest soldat americà que estava flotant enmig del mar.
Habla, maldito americano.
Americano.
Americano. En Douglas els diu que no el peguin més, que els explicarà tot el que volen saber. El noi canta com un pardalet i els diu que ha caigut d'un vaixell de guerra. Que dius, oh, que traïdor. Primer l'han traït ells, que no l'han anat a buscar.
Aquesta primera. I segona, tu saps el mal que fa una fudoatada a l'esquena?
Hòstia.
Jo veig arribar el tio amb el fuet i dic, tranquil, tranquil, no tindrem cap problema. Cap... Què vols, porta'm una llibreta i un boli?
T'ho apunto tot.
I t'ho apunto tot.
Els hi explica que estava a la coberta i que va caure per la borda. Els diu que el corrent marí va fer la resta.
També jo m'inventaria alguna cosa per no haver d'explicar això, que fa una mica de pena.
Sí, perquè caure si t'estan atacant, però quan estàs atacant tu, que caiguis del barco, has d'atacar amb moltes ganes, no? Nano, nano, frena!
I la inèrcia te fa caure del vaixell. Deu ser molt tonto.
El problema és que no se'l creuen. Es pensen que aquella història és una invenció, per no dir la veritat. Els interrogadors opinen que en Douglas és un espia, un alt rang militar de les forces especials americanes que s'ha volgut infiltrar en territori enemic. Ningú és tan estúpid per caure per la borda d'un vaixell mentre són ells qui estan bombardejant.
És que no té ni cap de peus. Va, comenceu la tortura. És que m'està fent ràbia a mi.
No, home. Encara no. Primer, els seus captors volen que escrigui una carta de propaganda antiamericana. Aquesta és una pràctica habitual que fan servir els vietnamites per desmotivar l'enemic. Els soldats americans són obligats a escriure cartes en contra de la guerra. Ells solen negar-se a fer-ho, però una mica de tortura els deixa fins com la seda i sempre acaben escrivint el text. Abans de preparar les eines de tortura, li pregunten si vol escriure la carta voluntàriament.
Torturadors, sí. Sí. Però primer educació.
Sí, senyor.
Primer ho pregunta.
Si vol vostè escriure voluntàriament, no el torturarem.
Ara, si no vol fer-ho, agulles a sota les ungles.
En Douglas els diu que... Quin mal, agulles a sota les ungles. En Douglas els diu que cap problema, que no cal que el torturin, que escriurà... en què vol que li... En vietnamita li escric això...
Que l'aprenc, eh? No aguanta ni una miqueta. Ell ja veu...
Lo que vostè vulgui.
Lo que vostè vulgui. És que perquè, aviam, mitja hora de tortura, si acabaré cantant...
Exacte. És que jo faria lo mateix, eh?
Vull dir, li serrarem els peus amb aquesta canya de fusta. No.
No, 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 no. No, no. Voli. Jo, Goiti, queridos americanos, la guerra no tiene sentido.
No tiene sentido.
Els vietnamites també al·lucinen amb la poca resistència mental del nostre amic. És el presoner més covard de tots.
Oh, ells senten fàstic, eh?
Facis, home...
Sisplau.
Li entreguen paper i boli i el nostre amic escriu una sèrie de gargots estranys, sense sentit. En Douglas els diu que li sap molt de greu, però que mai ha anat a l'escola i que no sap llegir ni escriure, que això és tot el que pot fer.
Ben jugat, eh?
Aquí sí. Jo escric el que vulguin, ara no sé escriure.
No. Miri, li sé fer lo del 6 i el 4.
Sí, aquí. Els vietnamites primer dubten una mica, li ensenyen escrits en anglès, però en Douglas es fa tan l'idiota que agafa el full del revés.
Ui, 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 ui.
Bona.
Ojo, ojo. Que com els vietnamites s'entenen que els estàs fotent el liu.
Es passen uns dies observant el nostre amic. En Douglas els encaixa amb el perfil de pagesot americà analfabet. El nano fot cara de ximple i per molt soldat que sigui sembla ben bé sortit d'un poble de mala mort dels Estats Units.
Clar, clar.
Al cap d'unes setmanes el declaren deficient mental. Un nano que no presenta cap amenaça.
Hòstia, els hi ha cardat canari, eh? Imagina que uns uns vietnamites diuen, no està bien.
No està bien.
Déjalo que no està bien.
Això ho va fer un d'aquí a Osona per no anar a la mili, eh?
Sí?
Sí.
Es fa passar per Ben Lero.
Es va fer passar per Ben Lero i se la va saltar, eh? Ara, llavors va anar-hi quedant, també. S'ho va creure.
Es va ficar en el paper massa.
Sí, 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 sí. Com que no el consideren un perill, fins i tot el deixen d'embolar amb bastanta tranquil·litat per la presó de Hanoi. Es converteix una mica en el noi dels encàrrecs. Tant el pots trobar escombrant al pati com portant paquets i notes d'un costat a l'altre. Els guàrdies li diuen The Incredibly Stupid One, l'increïblement estúpid. Ojo, eh? I ara ve el millor de tot. El nano els fa tanta pena que els soldats vietnamites li ensenyen a llegir i escriure en anglès.
Uau! Prou!
Sí, sí, sí. En Douglas és un geni. El nostre amic es pot passejar de punta a punta de la presó i comunicar-se amb la resta de soldats americans allà tancats. Va tan fort que comença a fer missions de sabotatge pel seu compte. Un dia que l'han deixat sortir al pati, agafa un grapat de sorra i el tira a dins del motor d'un dels camions.
Què dius?
D'aquesta manera, en Douglas aconsegueix rebentar més d'un camió enemic.
Li ha fet la perla!
Sí? Però què passa que no va?
I no sospiten del nano que ronda tot sol per la presó amb un grapat de sorra a les mans?
Gens ni mica!
On va el tonto?
Els vietnamites es pensen que és inútil, que només serveix per escombrar el pati. Ell és l'únic presoner americà que es pot comunicar amb altres presoners d'allà dins. El deixen fer el que vol. Els dirigents de la presó fa dies que estan organitzant un intercanvi de presoners amb l'enemic. Tots els soldats de la presó es posen d'acord que en Douglas sigui l'escollit per ser alliberat. Els soldats vietnamites estan encantats d'alliberar-lo. Perden una mascota, però al cap i a la fi, el pobre Douglas s'ho mereix.
Aquest tio és un geni.
I atenció, abans de sortir d'allà, el nostre amic, el tonto,
sí,
haurà de memoritzar el nom de cada soldat. Vol sortir d'allà amb una llista dels presoners per poder-ho comunicar a les famílies. El problema és que hi ha molts soldats que es diuen igual. En Douglas s'aprèn de memòria el nom i el cognom dels soldats, el nom dels seus fills i el número de la seguretat social.
Però què diu? Però què diu? No em sé ni el meu!
Així no hi haurà confusions. Ho té tot pensat. Per fer-ho utilitza una cançó infantil.
S'ha tornat boig del tot amb la tortura, no?
No!
L'han torturat, però ha quedat boig.
Per increïble que sembli, d'aquesta manera en Douglas s'aprèn les dades de gairebé 300 soldats que estan tancats a la presó.
300 soldats?
Sí, senyor.
Amb el número de la seguretat social.
Nom, cognoms, número de seguretat social.
Amb la cançoneta.
I aquest soldat es deia James.
I de cognom Puigdevall.
El número de seguretat social. El 940.
3.457.
Lo que ha de ser maco és quan arribes als Estats Units i ho expliques cantant.
Clar, perquè tu saps així. Digui'm el primer nom.
El primer soldat es diu Josep Pla. L'altre...
Josep Pla tancat a Vietnam.
Hòstia, tu. L'estiu del 1969, en Douglas i dos presoners són alliberats de la presó de Hanoi i enviats de tornada als Estats Units. El nostre protagonista, només d'arribar, comunica als superiors tota la informació que ha recopilat.
Vinga, a cantar. A cantar davant
canta,
del teu
nano,
superior. Vinga,
canta.
Posi'm la cançoneta, doni'm el to.
Doncs gràcies a ell, moltes famílies americanes tenen la certesa que el seu familiar, que va anar a la guerra i que va desaparèixer, encara continua viu. Al cap de poc, els Estats Units estan tan contents d'en Douglas que l'envien a la Convenció de París del 1970 per explicar les condicions inhumanes dels presos nord-americans al Vietnam.
Déu-n'hi-do, el tio allà explicant, eh? Em vaig fer l'ero,
sí.
Vaig cantar la cançó de la granja d'en Japet...
Em van donar un paper, el vaig agafar al revés...
I ja està, ja s'ho
van treure. Anava tirant sorra als camions,
sí.
Els aixafava... No anaven, llavors provaven d'arrencar i no anaven...
Ja està...
En Douglas es converteix en un heroi, el condecoren i li assignen un lloc com a instructor de la Marina. Actualment en Douglas és ben viu, eh? Té 77 anys i està gaudint de la seva jubilació.
Ostres.
Ojo, eh?
Ostres.
Douglas Hegdal, l'increïblement estúpid, segons els dels de Vietnam. Un soldat americà que va enganyar la guerrilla del Vietcong. Més força que Rambo, aquest senyor.
Déu-n'hi-do, aquest no tots els herois porten capa, eh?
No.
Valla crac, eh?
No, no.
Amb la cançoneta.
Guaita'l.
Guaita'l!
Guapàs, eh?
Però la cara, perdona.
Sí.
La cara, és de no tenir-ho tot ben posat a puesto, eh?
A mi també me la cola, eh? Si em diu que no hi és del tot.
Sí, 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 sí. Home, per començar, nano, carda't una samarreta sota, no?
Sí.
On va tan espitregat?
Li falta una imperi aquí sota.
Sí, algú. No està. La gent que apreta molt les dents...
Malament.
És també malament, eh?
Malament.
Tanto, eh? En fi, Douglas Hegdal, què us sembla? És digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat. No.
Sí, sí que és veritat. Neus Rossell.
A veure, el nostre amic es va saber fer el ximple, el curt de gambals,
sí.
Però no en tenia ni un pèl, com heu dit. La jugada va ser perfecta. I és que fer-se el ximple de tant en tant no és dolent.
No és dolent,
no.
I funciona molt en aquest món en el que
sí?
estem, fer-se el ximplet sí. molt millor que fer-se el llest.
Sí, sí, sí. De sí, fet, sí. hi ha un estudi realitzat per la Universitat de Leuphana, no sé
què és això, no
i Mannheim, no sé, no, i és el que hi havia. I explica que molts treballadors solen amagar els seus coneixements perquè
Mira.
Per algun motiu doncs els va millor.
És que és el que
un exemple, doncs seria que algú Digue'm. Estigués defensant els seus arguments,
sí.
jo que sé, el director d'algun lloc,
sí.
i tu veus ben clar que no té raó,
sí.
i calles.
Ah.
No m'ha passat mai.
és que és, Déu meu, és aquell moment, a més l'estàs veient,
sí,
estàs veient,
sí, i Déu penses, meu, què estàs dient?
No sé que ens quedarem, nano, però bueno,
sí,
la responsabilitat
sí.
no és meva.
No, no, evites el conflicte i ja està. L'estudi s'ha fet amb 101 persones.
Nada menys, eh? 101,
sí, sí. Bueno, aquest un era molt important, es veu. Eren l'Hernán aquest, no, com es deia? Heribert?
L'Heribert, l'Heribert.
Afirma que les persones que es fan passar per curtes de gambals tenen menys tensió, pressió sí. i estrès. Però també alerta que això només funciona a curt termini.
Ai.
No, tampoc et passis.
És veritat.
Vull dir,
és que, de fet, en Mariano Rajoy va basar la seva legislatura
sí?
en això.
Això.
Jo el conflicto es en paralelo.
En paralelo...
Clar, no, no. Jo crec que va perfecte.
No, perfecte.
Tothom coneix aquell pagès?
Quin?
Aquell senyor que diu... Ah, no sé res, no, jo.
Sí!
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 És la persona més feliç del món.
És aquesta, aviam, aquesta frase?
Ah, no, jo sé res, no.
Jo no sé res, jo no sé res.
No, ah,
I
no,
aquest
jo no.
ho sap tot.
Hombre, si ho sap.
Home, i tant que ho sap, sí, sí, sí. D'aquí neix un altre estudi, guanyador de molts premis, anomenat sí. Dunning-Kruger.
Dunning-Kruger.
Que estudia les persones amb poques capacitats intel·lectuals i en treu una conclusió clara.
Digui'm, vaja.
Digui'm.
Vaig a fer la pregunta a la gent de Sant Cugat.
Aviam.
Gent de Sant Cugat, atenció. Quina conclusió extreuen de l'estudi amb persones amb poques tasses a l'armari? Opció A, que no són conscients de les capacitats que tenen realment. Opció B, que si creuen en les seves aptituds, podran aconseguir millor rendiment.
Uh-huh.
I opció C, que es creuen molt més intel·ligents del que són.
Vaya lío.
Vaya lío.
No saben ni...
El primer no saben que són, no se n'adonen, el següent és que si creuen les aptituds poden, i l'altre és que es pensen que són més intel·ligents que la resta.
Els curts.
Això els curts, anem parlant els curts. Per parlant entre nosaltres.
Per la C de curt.
La C.
Creieu que és la C, eh?
La C de curt.
Com que és la C de curt, optem per aquesta. És una... Aviam la tàctica, si funciona.
Funciona.
Funciona. Què diu? És de curt? Doncs el sé de curt.
És fort, eh? Que l'estudi doncs revela que les persones amb poques capacitats tendeixen a pensar que són millors del que són.
No m'hi he trobat mai, tampoc.
Tampoc. Se'm faria molt estrany.
Va, som-hi, seguim. Visca. Parlant d'atacs de cor, hi ha un home lituà que ha estat notícia per haver fingit una bona colla d'atacs de cor.
Què dius?
Sí, mireu, la gent de Sant Miquel de la Vall...
Sí, què?
Escolteu bé, que us preguntaré per què ho fa aquest home, això.
Ah.
Opció A, per no pagar un restaurant.
Què dius?
Opció B, per no haver de netejar la casa.
Oh.
Opció C, per no pagar multes de trànsit.
Ai. Et paren els Mossos i t'agafa l'infant.
La casa jo ho he fet.
No m'ho puc creure el que estic sentint.
L'he fet moltes vegades. Amb
sí, però llavors la dona i al final el tercer cop ja et diu ja no cola.
No, em canta la Macarena i em despega.
Jo diria o la A o la C. A veure, com era la C?
Tu creus que és la B?
La A era per no pagar el restaurant, la B per no netejar la casa i la C per no pagar multes de trànsit.
Jo diria que la A o la C perquè cola més.
Jo diria
perquè la B ho fas amb la mateixa persona i al final no cola.
Però la A és al restaurant i tens molts números que hi ha un metge i el venim.
És veritat, sempre hi ha un metge.
El poli també podem ser.
El poli podria també ser.
Ja, però ja m'has pagat, saps? O sigui, reanimen i els has despistat.
Jo diria la A.
Vinga, va, la A.
La A, som-hi, a veure si és correcte.
Correcte!
A veure, a aquest senyor li diuen gastropenques.
Home,
en català, gastropenques! En castellà és gastrojeta. I ha estat detingut unes 20 vegades. El restaurador que el va denunciar va explicar que tenia aparença d'un turista rus adinerat.
Mira.
I demanava àpats suculents i cars. I no pagava, perquè sempre li venia un atac de cor. Sempre.
Fixa't.
A diferents restaurants, eh? Recorda que feia veure que tenia problemes per comunicar-se, però que la paraula whisky La sabia dir perfectament.
Ah, mira, ah, mira.
És això, el que va denunciar primer. Va,
ostres,
això
és gros, això,
és molt gros.
En el moment del conte fas
Ai, ai.
I... Sí, però el que deia aquest noi del públic, que si hi ha algú que sigui... Aparteu-vos, que... apartar-se-us, que jo en sé.
No, has d'anar a dinar sol, suposo.
No, però bé, bueno, en el restaurant sempre hi ha un metge. Hi ha un mèdic a la sala i
sempre hi ha. És igual, et fan el massatge i tu quedes igual.
Però vull dir que si és una taula de 20 persones i el tio li ve l'infart, és com, no, no, jo no sé res, perquè pagava el tiet, anava a pagar el tiet i jo no sé res.
Sí, sí, i te'n vas, és veritat, has d'anar sol.
Bé, ho han endevinat tots, no?
Tots, sí.
Sí,
sí, sí.
Per tant, tothom tindrà opcions d'aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Que molta atenció, perquè avui ve acompanyat del PAC IPA, l'IPA de Dam, el complot.
Ostres, premi gros avui,
premi gros, aquí una mica de cervesa complot, la IPA de Dam i Vinga. Conserves Ferrer, que seran...
Per qui encerti la cançó de la Neus.
Eres tonto.
Oh, eres tonto de qui és, ho saps?
Canta del Loco.
Molt bé.
Molt bé, en Jaume. Fort aplaudiment per en Jaume i la Neus.
Bravo.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1846, Lynchburg, Tennessee, als Estats Units d'Amèrica.
L'Amèrica profunda.
Sí.
Endavant amb els marits borratxos i les dones que pareixen 10 fills d'una tacada.
Per favor, no caiguem en tòpics, perquè hi ha molta gent de Tennessee que ens escolta i se senten encasillats ja fa temps aquella gent que tothom...
La gent de Tennessee, o sigui, ja... un clúster de gent de Tennessee.
Sí.
Que...
No.
Una associació de veïns.
Estamos cansados de los prejuicios.
Del búnker.
Del búnker.
Del búnker.
Bueno, des d'aquí una abraçada a la gent de Lynchburg, que no sé si existeix.
Ara, no ho sé. Som a casa dels Daniels, on la Lucinda està parint el desè fill.
Sí.
L'acompanya el seu marit, que com sempre va ben borratxo. Ha sigut casualitat, deia. El part és difícil. El fill de la Lucinda té poques ganes de sortir.
Oh,
ella perd tanta sang que els metges donen per fet que tant la mare com el fill moriran allà mateix. Però, afortunadament, a vegades els metges també s'equivoquen.
Oh, que bé! Sobreviuen els dos.
No, els dos no. Però només se'n mor un, la mare. Déu ha sigut capritxós i s'ha emportat la pobra mare. Okay. Això sí, ens ha nascut el petit Jasper, un nano que té una de les mirades més pures i brillants que es recorden a l'estat de Tennessee. És un nen que creix ferm i eixerit. A en Jasper, o Jack, que és com tothom l'anomena, li encanta jugar amb els nous germanets. No sempre tenen un plat garantit a taula, però la família Daniel s'espavila amb poca cosa. Sí. Arriba un moment que el pare vidu decideix passar pàgina i casar-se amb una altra dona. Per fi, en Jack i els seus germans podran gaudir d'una mare. El pare i aquesta dona tindran 3 canalles més.
Déu-n'hi-do, el pare, no?
Sí, tu.
El pare amb 10 no ha sabut frenar?
No. Perquè són 10, però són de l'altra dona. Ara en vol 3 de la dona nova.
Gelos. La dona nova té gelos.
Home.
Oh, és que són 10, però són de la morta.
Clar. És que no hay ninguno mío.
Bueno,
todos
doncs
se parecen a ti.
Doncs té 3.
Vinga. Amb tanta canalla per mantenir, arriba un moment que la situació a casa dels Daniels es torna insostenible i s'han de prendre decisions dràstiques. Els nanos més grandets han de marxar de casa i espavilar-se. En Jack, que ara ja té 5 anys, és un dels primers de llepar.
5 anys només?
Sí. El que passa és que ell i la seva madrastra es porten bastant malament. Amb només 5 anys l'envien a casa del pastor del poble, en Dan Cole.
A munyir cabres?
No, el pastor és un altre tipus de pastor. Ah. Pastor d'església. El fet és que el reverend Dan es converteix en una espècie de tutor legal del nostre amic. I en Jack, ben feliç amb aquest canvi de vida, a casa del reverend, i té 1000 coses per fer.
Ah, sí?
Per començar,
què?
A la nova llar, en Jack aprèn a llegir i escriure. A canvi, el nano ajuda en tot el que pot. El reverend Dan, a part de ser el pastor de la parròquia, també té un altre ofici.
El pastor té una empresa. Hosti, quin tio més productiu, no? Mm? Què es dedica? En què ha diversificat, aquest tio?
Mira, difícil d'endevinar.
Té una llibreria especialitzada en bíblies.
No.
Un taller de costura on fan sotanes.
Tampoc. T'ho diré directament perquè té ben poc a veure amb l'església.
Sí?
El reverend Dan
sí?
té una destil·leria de whisky.
Ja deuen ser ben parides les misses.
Sí, noi.
Del reverend. Hosti, tu!
El petit Jack, aquella olor de whisky, la troba ben normal. Fa més bona olor la destil·leria del reverend que el dormitori del seu pare biològic. A ell li encanta ajudar a fer les combinacions amb l'alcohol i emplenar els barrils. Carai. És com un joc pel nano. Però arriba un dia que el reverend li demana serietat. Ara que en Jack s'ha fet gran, és hora de començar a treballar de veritat, a fer jornada completa a la destil·leria. En Jack ja té 7 anys.
Ja està.
Hi ha prou coses de canalla, eh?
Espavila. 7 anys, prou de tonteries ja, eh?
El nostre amic li encanta la seva feina. S'encarrega de netejar les olles i les paroles i també de portar els sacs amunt i avall. Treballa amb tantes ganes que cada feina que en Dan li encarrega
sí.
s'ho agafa com un repte.
Clar, és que si el treball infantil té una cosa molt bona,
sí.
que és que si ho converteixes en un joc, eh?
Sí.
És que ni se n'adona que està treballant.
Que sí,
és que no
sí.
et demanarà un sou.
Que sí,
tu li
que
dius
sí.
que allò és la fàbrica d'en Willy Wonka?
Sí, 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 sí.
Tu penses que cobraven aquells nanos?
No, res. Si a mi no m'has de convèncer de res, Amancio. El vell reverent s'adona que en Jack està desaprofitat, que també serveix per fer tasques més complicades. Ara el posa a treballar al costat del mestre destil·lador de l'empresa, un tal Nathan Green.
Ja té nom de borratxo.
Ell és la figura que tria les matèries primeres, l'encarregat de controlar que tot estigui a punt i que el whisky surti perfecte. En Jack té tot just 11 anys i ja està coneixent els secrets de com fer un bon whisky.
Bons anyets. A mi també m'hauria agradat saber fer whisky.
En Nathan és un home de 30 anys, un dels treballadors més experimentats de l'empresa. Ell es coneix cada racó i cada secret de la fàbrica. Fins i tot hi entén bastant més que el reverent.
I en Jack és l'aprenent de Nathan.
Ah, exacte. Com ja us hem dit, en Nathan és una eminència que fa whisky des que el reverent el va comprar.
Des que el reverent va comprar què? La destil·leria?
No, des que el reverent el va comprar a ell. En Nathan és l'esclau del reverent.
Però, a veure un moment. No m'ho esperava, això d'un reverent, eh? Va comprar...
O sigui, lo de l'esclau no quadra, però lo de fer treballar un nen de 5 anys a una destil·leria sí que ho veus més normal per un capellà.
M'he deixat endur per... pel joc.
Val. Si ens ho mirem fredament, el reverend Dan tampoc està fent res il·legal per l'època. Som a l'Amèrica profunda del segle XIX. En aquesta part del país l'esclavisme és legal i ben vist. I el treball infantil, també.
Coi, és que som a Tennessee, és veritat, sí, no me'n recordava allà.
Almenys fins que esclata la Guerra Civil Americana. Des que el nord guanya la guerra, la gent del sud es veu obligada a deixar lliures els esclaus. Ara el pobre Nathan Green és un home lliure.
Oh no! Ara cardarà el camp!
Mira, a ell això de la destil·leria ja li agrada
sí?
i diu que prefereix continuar treballant pel reverent. A en Jack també li arriben notícies. El seu pare, el pare biològic.
Bones notícies?
El de les 13 canalles.
Sí.
Va morir durant un dels combats.
Paperàs, eh? El del pare biològic.
Ha anat borratxo fins que l'han matat.
Borratxo aprenyant 13 vegades
sí, senyor.
A dones?
En Jack ja ha perdut qualsevol vincle emocional amb aquell home. Ell considera que els seus pares són el reverend Dan, per una banda, i en Nathan Green, per l'altra.
Parella curiosa quan no has d'explicar col, eh?
Sí.
Qui són els teus pares? Li comento.
Qui et vindrà a buscar avui?
Miri, avui el meu pare és reverend esclavista.
Sí.
I la meva mare, exesclau, experta en whisky. El dia dels oficis dels pares... ¡Ué! ¡Que vienen los padres de Jesper!
Noi, són els seus referents.
Ja.
El seu pare mai el va cuidar. S'ha de dir que el primer bon gest que ha penjat que el té una vegada ja s'ha mort. Resulta que el pare li ha deixat en herència la casa de la família Daniels.
Carai.
La rep quan el nano té 16 anys.
Ostres, és gros perquè el nostre protagonista es diu Jack Daniels i treballa en una destil·leria, eh?
Sí.
Que faria molt de riure.
Sí.
Que es diu, perquè es diu Jack Daniels
sí.
com el whisky.
Sí.
Fa és molta gràcia, això.
En Jack Daniels
sí.
es diu com el whisky perquè ell és el del whisky.
Ell és el whisky.
Soy yo. Soy el
whisky. Se llama como el whisky. Yo soy el
whisky. Yo soy el whisky, señor. Oh. Estem fent la biografia d'en Jack Daniels, el de la famosa marca de whisky. Hey! En Jack decideix vendre's la casa que acaba d'heredar i li fa una oferta per comprar-li la destil·leria al reverent. Com que en Dan ja és un vellet, accepta el tracte. Ara en Jack és l'amo i senyor del negoci. En Jack té una bona estratègia de negoci i en 10 anys la seva marca de whisky passa a ser de les més venudes d'Amèrica. De moment us hem d'explicar que en Jack té 35 anys i també té 40 treballadors a càrrec seu. Necessita molts ajudants perquè en Jack és una mica despistat. L'home té moltes coses bones i és pencaire com ell sol, però té una memòria molt dolenta. La combinació de la caixa forta del seu despatx, per exemple, és una cosa que no aconsegueix recordar mai. Sempre la tenia apuntada. A finals del segle XIX, en Jack Daniels ja domina un autèntic imperi. Ho té tot sota control. Tot, menys la punyetera memòria que el porta de corcoll. Cada any que passa recorda menys coses.
Perquè es fa les ampolles de whisky de 3 en 3.
Si és tampoc
que no cal ser detectiu.
Jair, en Jack beu alcohol, però no va per aquí la cosa. Els seus problemes de memòria són cosa de l'estrès. Saltem fins a l'any 1906. Els anys passen de pressa quan fas el que t'agrada i en Jack Daniels s'ha convertit en un home de 60 anys ben milionari.
Ja té 60 anys?
Sí, tu.
Quants salts que fotem.
En lloc de retirar-se a la seva mansió i viure com un vell podrit de calés, prefereix aixecar-se ben d'hora cada matí i anar cap a la fàbrica. És aquesta rutina d'home treballador el que el manté en forma.
Clar que sí, és aquell... Ostres, l'amo jubilat de l'empresa no... Cara de ràbia, aquell home, eh?
Sí.
Que ve allà...
Sí.
Com a treballador, que et vingui aquell tio... Sí. Si vols dir que ho estàs fent bé, calli ja.
Calli.
No,
calli. Moris i dongui l'herència
sí,
ja.
Sí, home, ja, prou.
Un dia en Jack Daniels ha de fer uns pagaments i se'n va fins al seu despatx per agafar l'efectiu. Busca i remena per tots els calaixos per trobar el paper amb els números apuntats. Sap que si no troba aquell paper, serà incapaç d'obrir la caixa forta.
Tan costa recordar un coll de número.
Un número.
No soc molt despistat,
un
però...
Un número.
Un?
Home, jo em sé la matrícula del cotxe. Me la sé.
La matrícula del cotxe, el DNI.
El DNI me'l sé.
El teu número de telèfon.
Me sé el meu DNI i el de la meva xicota. Ja us hem dit que recordar aquesta mena de coses li resulten molt difícils amb en Jack. Després de fotre tot el despatx de cap per avall, en Jack Daniels es dona per vençut. El paper amb la combinació no hi és.
En Nathan.
Qui?
L'esclau li ha cardat els diners de la caixa forta i ha marxat. Al Paso.
Home, no, el pobre Nathan ja fa anys que es va jubilar.
Ah, sí?
El problema és que tampoc recorda on va deixar el paper.
S'hauria d'haver deixat un paper que digués el lloc on va deixar el paper.
Clar.
I així, com si fos un conte.
Fas com una gincama.
Una gincama amb tu mateix.
Sí,
has
sí.
de ser idiota perdut, eh?
En Jack Daniels està ben emprenyat i fa baixar tots els sants. Els crits ressonen per tota la fàbrica. Per primera vegada, provarà d'obrir la caixa de memòria.
No!
Sense l'ajuda del paper.
No!
Però sap que és inútil, no se'n recorda de cap dels números. Ja.
No, molt complicat.
No s'obre, eh? Això no s'obre, eh?
No, s'ha de trucar al tècnic.
Amb la desesperació, en Jack li etziba una puntada de peu a la caixa forta.
Què és això? Que... Me cago en la caixa i on de com va parir? Segon Déu! Ha sonat a canya trencada, això, eh?
En Jack s'acaba de rebentar el peu. S'ha deixat els dits fets pols per culpa del seu mal geni. Els seus treballadors el recullen i el porten a cal metge. El doctor confirma que s'ha rebentat els dits del peu. Fins i tot té una ferida oberta.
Però quina puntada has fotut!
No.
Però
que és...
O el tio era de paper maixer o...
Allà,
què fas, boig?
Una caixa forta, ja ho diu el nom, eh?
Sí, és forta.
Forta, eh?
És forta. Si ja quan vas descalç i fots una puntada al mar de la porta sense voler...
Collons.
I ha estat a punt de trucar al 112 de vegades.
Tampoc no crec que s'hagi descalçat per fotre l'hòstia a la caixa forta, ell. Molt estrany,
això. O porta sabatetes de princesa.
No ho sé. La cosa es complica quan després d'un parell de dies el peu d'en Jack es torna blau i després negre.
No.
Té un aspecte horrible.
No. Blau t'hi reclo.
Negre.
Ai, la mosca.
La cosa va de veritat, eh? Després d'unes quantes visites al metge no hi ha cap més remei...
Què?
...que amputar-li la cama.
Què dius?
El perill de gangrena és massa elevat.
Però...
Li comento, doctor, me la talla i ja li pagaré.
Sí.
Ja li pa... Ara sí. No li porto els cèntims aquí. de, si de cas l'altre no me la talli,
no,
perquè si no, no sé com li pagaré exactament.
Però, escolta'm, s'ha complicat molt la cosa.
Molt!
De seguida. Un mal dia, eh?
Espera't, perquè la infecció li ha tirat cap amunt i ara també li ha infectat l'altra extremitat.
Home, però què dius, Periós, sisplau?
En qüestió de dies, en Jack Daniel s'ha quedat sense les dues cames.
Sense dues cames. I aquesta és la diferència entre Jack Daniels i Johnny Walker.
Ai, Déu. Sí, sí.
Johnny Rueda.
I la caixa està per obrir, eh, tot això. La caixa
sí, sí,
està,
sí, sí,
està allà.
El tio ja no té cames, eh?
No, 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 no.
L'han de pujar per una rampa. Per a... obrir la...
clar, clar. Bueno, ara pots lligar-li una corda i tirar-lo avall, a veure si l'obres. Em sap greu dir-vos que la infecció ha passat a la sang.
Sisplau.
I per molts tractaments que li facin ja és massa tard. Poques setmanes després d'haver intentat obrir una caixa forta d'una cosa, en Jack Daniels mor a causa d'una infecció sanguínia.
Mira, no s'explica això, eh?
Això no.
Quan vas a comprar una ampolla de Jack Daniels, no t'ho diuen això, eh?
Això ho hauria, miri, el dependent miri, de la gasolinera ho hauria de saber-ho.
Sí, sí. És que és veritat. Per què? Em representa tant això que acabes de dir. És que on es compra
el Jack Daniels? A la gasolinera. És que on te'l venen, si no? Ai, Déu.
També. També.
Què?
El botiguer de la gasolinera no té cap culpa ni cap d'allò. Però tu quan veus... com tio et ve comprar ampolles de Jack Daniels a la gasolinera...
És que poder no és el millor lloc per vendre alcohol una gasolinera que no, està al costat de la carretera
no
i només s'hi pot accedir en cotxe.
No hauria.
Vaja.
No hauria.
No sóc entès en seguretat viària,
sí,
però...
Sí, tots els treballadors de botigues de licor que estigueu sentint aquesta història per sí. primera vegada us assabenteu que en Jack Daniels fa morir...
Ja teniu un ganxo.
Va morir d'una puntada de peu, una caixa forta. Tio, perdoni, sí. Li comento, senyor.
Escolta, quin whisky em recomana? Miri, li comento. Aquest, el del Jack Daniels, es va morir fotent una caixa forta, bueno, un cop de peu no, a la caixa forta.
Una caixa forta. Què li sembla? Doncs posi'm una Fanta.
Sí. Posi'm el barato, el JB aquest. En fi, en Jack Daniels es mor i deixa tot el seu imperi als seus nebots. Per altra banda, els fills de Nathan, l'exesclau, van continuar treballant a la fàbrica i els seus descendents encara formen part de l'empresa a dia d'avui. Actualment es fabriquen més de 120 milions de litres de whisky d'aquesta marca cada any.
Déu-n'hi-do!
Ojo, eh?
Són molts, molts.
Sí, no me'ls faries pas veure a mi 120 milions de litres de whisky.
Ni en un any, eh?
No, no, ni en tota la meva vida, tampoc. Jack Daniels, el voleu veure?
Amb cames o sense?
Només tinc el cap.
El cap, donarem per fet que té cames?
Sí, donem sí? per fet.
Fa bueno, cara de tenir cames?
A aquesta edat de la foto, jo crec que... Bueno, no ho sé.
Aviam.
Guaita'l, Jack Daniels.
Yep.
Bon bigoti.
Mira, és aquell bigoti barra barba de
sí,
l'època.
Se't queda tot
que
junt.
No hi havia boca.
No, no, no,
no hi havia boca. Molts problemes per anar a fer un bol de ramen, eh?
Sí, senyor.
Queda tot, bueno, tot empastifat. En fi, Jack Daniels, què us sembla? És digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
El búnquer.
En relació amb el gegant gentil aquest de l'altre dia, no us passa que teniu una mica el que és alt i us ho fa saber? Tipo, que aneu caminant amb ell pel carrer i veieu que no l'atrapeu perquè, bueno, ell té aquelles camotes que... una passa seva són quatre de les teves, perquè tu ets mida estàndard, 1,63 m, mida franco, eh? I arribes a tots els llocs esbufegant i li dius, escolta, no corris, i et diu, oh, és que jo sóc molt alt. Bueno, doncs jo sóc molt baixeta i no t'estic dient que canviem els quilòmetres i els fem més curtets, no sé. Què fem amb aquesta gent? Amb aquella colla de fills de puta?
Oh!
Sí!
Més tranquil·la!
Sí, nena! Clar que sí! Què és això de dir que som molt alt? S'ha pensat?
Ha començat parlant d'un seu amic, eh?
Sí, sí,
i li
sí.
ha acabat dient fill de puta.
Sí, 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 sí.
Sí, però quin amic és aquest que et va dient que ets alt? A mi m'agrada la gent que és baixeta i diu que sóc baixeta. Això està bé.
No,
està
baixa. Baixeta no.
Ha dit baixeta ella, eh?
Ella ja, ha dit baixeta.
Però s'ha de dir baixa.
Ah, ets baixa.
No pots,
home,
no
sí.
pots dir-ho amb diminutiu.
Això, no, sóc,
perquè tampoc dius...
Sóc
el Tep.
Però és baixa, sembla que s'hagi mort a la guerra.
No!
Teniu amics alts?
Home, l'altre dia vaig veure en Roger Escapa.
És molt alt.
Estàvem asseguts. Estàvem asseguts mirant la travessa.
Sí.
Aquella, la primera, aquella.
Sí.
Estàvem asseguts i de cop es van, els llums es van apagar.
Sí.
Perquè ell estava tapant el focus, perquè era tan alt que ho tapava tot.
Havia anat a buscar unes patates.
Sí, venia amb unes crispetes, però no es veien les crispetes, perquè només es veia cap, es veia tot. Una presència allà, li vaig dir la Diana, la seva dona.
Per això fa ràdio.
És molt i molt alt. Sí, sí, i em va dir ella, és molt alt.
És molt alt.
I mira que fa temps que el veu, però...
Sí, sí, sí. De cop ella, crec que em va ser conscient ella de...
Home,
sí, és que és molt
alt. El miràvem tots amunt, perquè estàvem allà asseguts. Bueno, allò...
Roger Escapa, ets molt alt.
Molt alt.
No passa res, no passa res.
Bueno, no, és trempat.
Sí.
Però és alt.
Sí, els alts de vegades no són trempats, eh? És més trempat un tio. És més trempat, bueno. Acostuma a ser més trempat un tio baixet.
Sí que és veritat.
Sí, ja, sí. Perquè ha viscut les coses diferents.
Qui és més trempat, sí. Bertín Osborne o Arevalo?
Home, dels dos.
Arevalo. Sí, clar.
No, a part que sempre si hi ha gent que pensa, ostres, si ve aquest tan alt, hauria de treure la pols d'aquest prestatge que ningú veu. I ell sí que el veu.
Això pensa
això
la gent.
T'ho prometo que hi ha gent que pensa això. Carai. Sí, ja que sabem que tu no series aquesta persona.
Sí que van enllà la gent. En fi, una abraçada als alts que ens escolten.
Sí.
Sí, que no passa res, que ens els estimem igual que, que els baixos.
Sí.
I tant. Jo no tinc cap amic molt, molt alt.
Ai, hòstia.
Sí?
Home, sí, en Ricard.
Per sobre de 2 metres, en Ricard? Ah.
No t'ho sé dir, això.
Jo tinc en Pollet, que és 2 metres i pico.
Pollet, 2 metres, una abraçada.
Abraçada, Pollet, Albert, una abraçada.
Carden un peu que flepes, eh?
Ah, sí,
peu
sí.
Peu descomunal.
Sí.
I en Xavi Franquesa, molt alt.
Molt alt, també. Sí,
molt peu, molt gran. Tot l'altre, molt gran. Tot.
Un dia farem un programa especial amb gent,
alt?
Només,
gent alt.
Només alt, gent alta de públic.
Que vingui aquest amic, ja que se l'ha insultat.
Val, sí, és veritat.
Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant El Búnquer.
Bona nit, búnquerins, Neus, Pello, Jair... A veure, us poso un context. El vostre programa, des del seu inici, va ser com un símbol amb la meva exparella.
Que maco.
Ens agradava molt els dos, ens el posàvem junts per dormir, quan dormíem separats, a posteriori comentàvem biografies... És a dir, éreu com la cançó especial d'una relació, però en format programa de ràdio.
Que maco, que maco.
Passat,
La qüestió és que teníem entrades per anar-vos a veure al Búnquer Confidencial que es feia al seu poble, a Esparreguera, la de Joan Carles I, i bé, com que havíem tallat, mals rotllos, i com que les entrades les havia comprat jo, doncs hi vaig anar jo.
Oh.
Però hi va haver un punt que tenia por, que com que era un símbol d'aquella relació, i a més, se no era el programa, que no em veiés en cor d'anar-hi, o inclús de no poder-vos escoltar mai més, pels records que abocàveu. Oh. Bé, la qüestió és que al final hi vaig anar amb una altra persona, ho vaig gaudir moltíssim, sou genials, l'espectacle va ser meravellós i recomano a tothom que ho pugui, si ho torneu a fer més endavant, que hi vagi i compri entrades, i ho segueixo escoltant cada dia. Però vaig arribar a tenir el dubte de si podria fer-ho. Aleshores, la pregunta és, us ha passat mai que hagueu hagut de deixar de fer alguna cosa que us agrada molt per culpa d'un desamor?
Ostres! Ostres, que cosa,
oh,
que profund.
Pregunta, que, quina bona pregunta,
que
quina bona història.
Que fàcil de respondre, eh?
Endavant.
No.
No.
Si no hi és, que...
Ai.
De veritat, eh?
No, 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 a veure si per, ara per culpa d'un nano jo hauré deixat de fer
bueno,
coses.
Bueno, depèn.
No.
Depèn, perquè tu t'enamores molt d'una persona, comparteixes alguna cosa molt maco i llavors tu te'n recorda allò i què?
No, home, no, ja després ja ho farem un altre, el mateix.
Bueno, sí, no, una mica com el de la nota de veu, que ho ha carregat molt de motivitat
això
fins que al final, ha dit, al final vaig anar amb un altre, i goita.
Sí. Jo, bueno, el que m'agradaria saber, estimat oient, és... Si era una dona, aquesta noia amb qui vas venir a Esparreguera.
No ho sabem, això.
I quines intencions tenies amb aquesta dona?
Clar.
No, perquè...
Bueno, i si la seva exparella és una dona? Tampoc ho ha dit.
Ha dit ella.
Ah, sí?
No ho sé. No ho sé.
Bueno,
no és igual
no
qui sigui.
Una... Ara, és veritat, bueno, això que diu la Neus, aquesta fredor que té per deixar les seves parelles...
Més tranquil, eh?
És una cosa...
Sí, sí.
No,
bueno, espero no trobar-me.
T'afecta més a tu.
No.
T'afecta més a tu que a mi, diguéssim.
Sí, 8 a 9.
No,
si mira,
no.
Tal dia farà un any.
S'ha de tenir pràctica. Bueno, pràctica.
Bueno. Aviam.
Tu neus molt bé.
Volia dir, s'ha de tenir practicitat i ser pràctica, i m'ha posat al final.
Però ara imagina't que jo què sé, allò que al cap de setmana...
No ho diguis, això, ara.
Aneu a pujar sempre al Matagalls.
Sí.
I jo estic cada any, aquella època, aquella edat, anem al Matagalls, i ens agrada el Matagalls. No sé. I ara, per alguna cosa, Déu no ho vulgui, toquem fusta.
Molt fort,
eh? La vostra relació s'espatlla.
Sí.
I tu seguiries anant al Matagalls, o hi hauria un moment que diries... Ai, Ara no sé si havia de pujar-hi.
Bueno, doncs ho podem, espero una mica de temps, però ja hi torno. Ja.
Què és una mica de temps per
no
tu?
No sé, és relatiu.
Hòstia, jo he anat a muntanyes. Ah, aquí vaig venir... Hòstia, no me'n recordo amb qui vaig venir.
Però hi havia anat amb un xicot, però no me'n recordo quin. Però no, és igual, és una cosa, el sentiment és de... Mira, és una que bé. Cosa...
Que bé que vaig estar aquí amb... Sí. Ah, no me'n recordo.
El que trobo però molt lleig... Sí. Jo trobo molt lleig, que això sé d'un amic meu que ho ha fet,
oh, sisplau. Què digo?
És repetir habitació d'hotel. Sí. Un hotel que t'ha agradat, diguéssim, sí, que hi ha aquella banyera, que aquell llit, que tal i qual,
sí,
nit romàntica amb una xicota, sí, pam, tallen, i al cap d'un temps, una xicota nova i tal, la mateixa habitació.
Home, però saps que és l'habitació bona.
Però sí, què sí, passa? Sí, sí. Jo no ho veig pas tan complicat. És que el problema sou vosaltres, que recordeu masses coses. Jo no em recordo res. Dic, uita, que bé que estarem aquí.
N'hi ha molts d'hotels a Catalunya,
bueno,
no?
Bueno, però si parla d'ai, ostres, coi, què passa? Sí. Jo perquè no vaig mai a hotels, però...
No sé.
A més, la furgoneta, què passa? Després sempre és la mateixa furgoneta. Què, m'hauria de canviar la furgoneta?
Sí.
Però no té cap sentit, això.
No. Si tu tens una furgoneta i allà s'ha fet l'amor amb un xicot, si canvies de xicot has de canviar la furgoneta.
Has de canviar la furgoneta?
Amb això seré molt estricte. No.
Aquella furgoneta seria de calar foc.
Home, per favor, no.
Aquella furgoneta...
Uns mínims.
No té cap mena de sentit, això, perquè a casa també te l'emportes, el xicot, i no canvies de casa. No feu pa,
bé. Bueno, feu el que vulgueu. Bé, ho hem de deixar aquí, perquè ens arriba una notícia d'última hora.
Bueno!
Hòstia, era llarga. Notícia d'última hora, Bruce Springsteen... Joder, tornarà a tocar a Barcelona 15 anys després.
Escolta, xato.
La darrera vegada que el músic va actuar a la capital catalana va ser el juny del 2024, en un concert tristament recordat per la polèmica actitud de l'artista, que es va mostrar molt ofensiu amb el públic, sí, la ciutat i el país.
Ho recordo.
Les entrades sortiran a la venda demà. Des de l'organització es demana als assistents que no es mostrin símbols catalanistes durant el concert, a fi d'evitar que es repeteixin incidents com els de l'última actuació del músic a Terres Catalanes.
Sí, sí, que va dir mengeu-me el cul.
Sí, que és veritat.
Va ser un bastó.
Nosaltres ens deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi
bé. Adéu-siau.